La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i un minut. Avui estem a 11 de març. I ja sé que no és plat de bon gust parlar d'aquestes coses, però si la gent l'oblidem, tornarem a repetir, perquè avui fa 20 anys de l'11M. 193 morts, 2.000 ferits. I mira, el pitjor de tot és que encara n'hi ha una divisió que dura, perquè hi ha discrepàncies polítiques i se discrepen o discrepen les associacions de les víctimes i els polítics. Sentim aplaudiments en este moment des de la porta de l'Ajuntament de Vila-real, commemorant este fatídic dia, però que encara estiguen discutint associacions i polítics i que hi hagi també discrepàncies polítiques entre diferents partits. En fi, va ser un atemptat que ha marcat i molt a la societat. Perquè fa 20 anys a Madrid se vivia una massacre terrorista. Era a primeres hores del matí del mes de març del 2004, perquè 11 bombes col·locades per una cèl·lula jihadista a 4 trens de rodalia van matar aquestes 192 persones i van deixar 2.000 persones ferides a 3 dies de les eleccions generals. La majoria de les víctimes feien part d'una classe obrera que matina per arribar al seu treball a la capital venien dels barris i de ciutats perifèriques i moltes d'elles eren migrants. Aquell migdia el popular José María Aznar va donar per fet que ETA n'era la responsable, però a les 9 de la nit un grup jihadista vinculat a Al-Qaeda en reclama l'autoria, vinculant els fets al suport espanyol en la invasió a Iraq. Una motxilla dels terroristes sense explotar, trobada en una furgoneta, i una cinta amb versos alcorànics van avalar ixa autoria. En total van ser 193 persones de 17 nacionalitats diferents que van perdre la vida pels atemptats: 34 al tren que va explotar a l'estació d'Atocha, 63 al seu pas pel carrer Téllez, 65 a l'estació del Pozo, 14 a la de Santa Eugènia i 16 en diferents hospitals. L'última d'elles, en el 2014, després d'estar 10 anys en coma. La víctima que fa 193, un policia, moria quasi un mes després en Leganés. Bé, dels 21 condemnats, només queden en presó dos dels autors materials, i qui els subministra els explosius va ser un d'ells, d'estos dos, que queden encara a presó. Aquesta estratègia, sense precedents, faria que el Consell d'Europa proclamara el 11M com el Dia Europeu en memòria de les víctimes del terrorisme. I novetats sobre l'incendi de Campanar, perquè l'incendi de Campanar va començar a la cuina del pis 86 del complex residencial, probablement en un electrodomèstic i no en el mecanisme automàtic del tendal, o fins ara se situaven les sospites. És la conclusió preliminar de la investigació policial sobre l'origen del foc que ha avançat la delegada del govern, Pilar Benrabé, en una compareixença davant la premsa. La investigació, que continua en secret, ha descartat la responsabilitat penal i apunta a un accident fortuit, segons ens ha recordat Bernabé. Al balcó del pis 86, la 8a planta de l'edifici, es va detectar les primeres imatges de flames. Des d'allí el foc es va propagar per la façana posterior de la torre de 14 plantes abans de botar a l'edifici veí de 9 altures. I la Guàrdia Civil ja ha detingut a un home de 29 anys que va pegar a fugir després de presumptament atropellar amb el cotxe a 4 ciclistes aquest dissabte en la carretera nacional 340, sí, al Termet de Vila-real, per davant de la Porcelanosa. Dos dels ciclistes foren traslladats a l'hospital. A l'home se l'acusa de 4 delictes contra la seguretat viària: 1 per conducció temerària, 2 per lesions per imprudència greu i un altre per abandonar el lloc de l'accident, segons un comunicat de la Benemèrita. Els dos ferits, que van haver de ser traslladats a l'Hospital de la Plana amb lesions de diversa consideració, no en presenten cap que representa un perill que perilla la seva vida. I miren, a nit sentíem els últims crits de Madalena. Bé, pues avui ja comença el compte arrere per a les pròximes festes de la Madalena. La pròxima edició tindrà lloc del 22 al 30 de març del 2025. O sigui, que queden exactament 376 dies per a tornar a escoltar el ja és el dia i el dia ha arribat. És una data que ha fet oficial l'Ajuntament de Castelló després d'unes festes històriques, diuen, per alta participació que s'ha registrat i per la declarada de la desfilada de Gaiates com a bé d'interès cultural. Altre també ha sigut, que ens han comunicat, que ha sigut unes festes amb una alta participació, més de 165.000 persones que van fer la romeria de les Canyes. Al voltant de 30.000 van participar en la nit màgica i els hotels de la ciutat han registrat fins a un 90% d'ocupació durant esta setmana. I Compromís Comarques ens convoca per a explicar-nos les novetats sobre la construcció dels centres educatius de les comarques de Castelló que el govern de Mazón vol paralitzar i participació i també vol, tindrà la participació dels pobles afectats a la concentració del 26 de març davant del Palau de la Generalitat. Participarà Vicent Marsà, que és síndic adjunt de Compromís a les Corts Valencianes, Gerard Fullana, portaveu d'Educació de Compromís a les Corts Valencianes, Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, i Héctor Ramos, alcalde de Borriol. Serà demà a les 12 del migdia i serà en la seu de Compromís al carrer de Navarra, al carrer de Navarra 1 de Castelló de la Plana. I keep crying, baby, baby, please. I la regidora de Turisme, Innovació i Inversions i presidenta de Visit València, Paula Llobet, ha destacat que les previsions del sector per aquestes falles segueixen la tendència dels dos primers mesos de l'any i, per tant, són molt optimistes tant que fa per l'ocupació com a despesa dels turistes a la ciutat de València. Així, la nit amb més ocupació es preveu per al dissabte 7 de març amb un registre del 74%. Les reserves d'última hora podrien incrementar els nivells d'ocupació fins a 10 punts, dependent, entre altres factors, que la previsió meteorològica. Pel que fa al preu mitjà de l'habitació en els establiments hostelers, ha arribat fins al moment a una mitjana de 198 euros entre les nits del 14 al 18 de març i es dispara fins als 224 euros durant el cap de setmana. L'estudi d'impacte econòmic les falles de la ciutat de València, realitzat per la Càtedra de Model Econòmic Sostenible de la Universitat de València, que ha tingut la participació de Visit València, permet estimar la despesa realitzada per visitant i turista tant la setmana fallera com els caps de setmana prevists. De l'estudi es depèn que la ciutat va rebre en el 2023 un total de 800.000 turistes i visitants que van gastar a la ciutat al voltant de 200 milions d'euros. D'aquesta xifra, el 66,6 milions corresponen als visitants locals, és a dir, província de València, i els 71,5 milions de visitants regionals, Comunitat Valenciana, 49,2 milions de la resta d'Espanya i 71,4 milions als visitants estrangers. Ojo, d'aquesta despesa en destinació el 56% es destina a la restauració tant en bars com en restaurants i pel que respecta als dies que passen a la ciutat, els turistes internacionals pernocten una mitjana de 4,4 nits, mentre que l'estada mitjana dels turistes nacionals i regionals oscil·la entre 2,7 i 2,3 nits respectivament.
Estàs a la 92.2 FM.
Festa, tradició, sentiment, monuments, música, pólvora. Del 15 al 19 de març, viu com mai les falles de Borriana. Consulta la programació al web borriana.es. Borriana, essència del Mediterrani.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo me hibridizo, tú te hibridizas, él se hibridiza.
¿Pero qué dices, Daniel?
Pues que resulta que toda la gama de turismos de Peugeot se ha vuelto híbrida.
¿En serio?
Sí, así es. Así que yo me voy a Leonauto. Mi nuevo híbrido me espera. Y tú, corre, hibridízate.
Leonauto. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón, y Avenida Francia 60, de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Vilafamés diu no a les macroplantes fotovoltaiques. Diu no a la especulació energètica. El proper dissabte 23 de març vine a Vilafafest. Un festival contra l'especulació energètica amb Pau Alabajos, Tessa, Pepet i Marieta, Xavi Sarrià i la Kinky Bank, acompanyat d'una fira d'entitats. Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Vilafamés i a www.vilafamés.org.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Quieres ahorrar en la factura eléctrica de tu negocio? Puedes obtener los conocimientos necesarios y las claves para mejorar la eficiencia energética de tu empresa. Asiste el 21 de marzo a la jornada gratuita Claves para entender y ahorrar en la factura eléctrica en la PYME, organizada por Cámara de Comercio y financiada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, IVACE, en el Vivero de Empresas 2 de Villarreal. ¡Inscríbete ya!
I el secretari general del Partit Socialista del País Valencià de Castelló, Samuel Falomir, ha exigit explicacions a Carlos Mazón pel vot en contra del PP al Senat al sostre de despesa per al 2024, la qual cosa es traduirà en una retallada en els serveis públics de 432 milions d'euros. El secretari general ha criticat durament a Mazón per anteposar les directrius de partits als interessos dels valencians. També diu que li exigeixen que diga la veritat i que reconega que la seva irresponsabilitat tornen les retallades milionàries a Castelló i a la comunitat valenciana. Els ajuntaments també es veuran afectats per la retallada del sostre despesa, ja que rebran menys interessos pel bloqueig imposat pel Partit Popular. En declaracions, Samuel Falomir ha dit que el Partit Popular hauria de garantir el finançament dels serveis públics i no posar bastons a les rodes per atraure rèdit polític. En aquest sentit, també Samuel Falomir ha lamentat que Mazón siga incapaç de plantar-li cara a Feijó i que estiga totalment plegat als interessos partidistes del Partit Popular. I ens envien un comunicat sobre la situació de l'escola infantil municipal del Solet a Villarreal. El comunicat és el Partit Popular de Villarreal perquè volen manifestar el seu malestar amb el govern municipal per tractar de fer corresponsable a la Junta de Portaveus de l'impagament que el govern municipal acumula des del mes de setembre i que ha provocat que les treballadores de l'escola infantil municipal del Solet porten sense cobrar les seues nòmines des de fa mig any. Escoltem al portaveu del Partit Popular, Adrián Casabó.
Des del Partit Popular de Villarreal no anem a tolerar que l'alcalde tracte de fer corresponsable a la Junta de Portaveus dels impagaments que el govern municipal acumula a les treballadores de l'escola infantil municipal El Solet. El fet de que aquestes persones porten sense cobrar des del mes de setembre és exclusivament responsabilitat del govern municipal del Partit Socialista, ja que la Generalitat Valenciana en temps i forma ha efectuat els pagaments a l'Ajuntament. Ja queda demostrat que només quan les treballadores i les famílies han mostrat públicament el seu malestar, l'Ajuntament de Villarreal ha començat a oferir una solució. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? So much to say.
La Guàrdia Civil de Borriana ha detès a tres homes com a presumptes autors d'un delicte de robo amb força. Ha sigut en l'àrea de servei de la plana del terme municipal de Borriana. Els fets va passar el dia 7 de març per la vesprada quan una patrulla de seguretat ciutadana que perteneix al posto principal de la Guàrdia Civil de Borriana va observar la maniobra evasiva d'un turisme ocupat per tres homes i li van fer l'alto. Una volta detès el vehicle, van identificar els ocupants, comprovant que tenien antecedents per delicte contra el patrimoni. Els guàrdies civils van registrar el turisme, on van descobrir un compartiment ocult baix de l'assient del copiloto, on van trobar una cartera amb documentació distinta de la dels ocupants. En el maleter se trobaven unes maletes. Se van posar a registrar-les i se van aproximar tres persones que van reconèixer i identificar l'equipatge com que era de la seva propietat. Segons va relatar, els perjudicats se trobaven en la cafeteria de l'àrea del servei quan un d'ells va recibir un avís del sistema de seguretat del seu vehicle que l'advertia que estava sent obert. Per tot allò, s'ha detingut a estos tres homes acusats d'un delicte de robo amb força en l'interior del vehicle. I el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha participat junt a tres presidents autonòmics del Partit Popular i càrrecs del partit que està liderat per Alberto Núñez Feijó en una jornada de treball durant el fin de setmana en Córdoba. Escoltem a Carlos Mazón.
La declaración de Córdoba es la declaración de los gobiernos del cambio del Partido Popular que sí que gobiernan. Frente a un gobierno de España que no está gobernando. Es hablar de lo que le preocupa a la gente, es de nuestro compromiso con la educación gratuita de 0 a 3 años de una vez, especialmente ya en la Comunidad Valenciana. Son contenidos comunes de acceso a la universidad, contenidos comunes respetando la pluralidad de todos. Es poner la sanidad por delante de todo, la lucha contra el cáncer, la atención a los neonatos. Es trabajar por medidas de sanidad, medidas de educación, medidas económicas, medidas de supresión de impuestos como el impuesto de sucesiones, es demostrar que sí que hay esperanza en España y sí que hay gobiernos que estamos haciendo las cosas y que estamos preparados para gobernar, para que haya un pacto del agua en toda España, para el agua que necesitamos todos los españoles, todos sin exclusión. Y especialmente es un pacto de limpieza, es un pacto de dignidad, es una declaración que desde Córdoba lanzamos a toda España.
I el síndic del Grup Popular, Miguel Barrachina, ha anunciat que el seu grup parlamentari va sol·licitar tots els contractes que va firmar el Consell de Ximo Puig durant la pandèmia per a la compra de material sanitari amb empreses fantasma. Escoltem al síndic del Grup Popular.
El Grupo Popular va pedir la totalidad de contratos de mascarillas suscritos en la etapa de Ximo Puig porque no es posible que empresas sin ninguna actividad antes ni después de la pandemia se beneficiasen de las adjudicaciones en la etapa de Ximo Puig, que se ha convertido en el perejil de todas las salsas cuando hay irregularidades. Y da igual que hablemos de Morella, cuando pagaba a su hermano cientos de facturas sin ningún contrato, o del caso Coldo, quien se reunía con empresarios valencianos que resultaban a las semanas adjudicatarios de contratos por parte del gobierno de Puig, o ahora, cuando hemos sabido que empresas durmientes se han lucrado en el peor momento para los valencianos.
I Metro València ofereix durant 5 dies consecutius servei ininterromput de metro i tramvia a Falles des de la planta a la crema. Salomé Pradas ha visitat les instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a València Sud per a conèixer el dispositiu especial previst per l'empresa. El pla especial millora la freqüència de pas en els monuments de major demanda, com ara Mascletades o Castells de foc artificials, i també el nombre de places que es facilita als usuaris a les principals jornades festives supera els 5 milions. Everyone's got so much to say. I el Partit Socialista del País Valencià reclama al Consell ajudes directes per al sector agrícola de secà, que és el 44% de l'agricultura valenciana. La portaveu d'Agricultura a les Corts, Anna Besalduc, assenyala que la conselleria està deixant de costat les seues funcions i deixant morir al nostre camp. Se li acumulen també els deutes amb els agricultors. Escoltem a la portaveu d'Agricultura, Anna Besalduc.
No pot ser que sectors molt nostres, molt d'esta comunitat, que estan patint tant les conseqüències de la sequera i les conseqüències de l'augment de preus per la guerra, pues que no tinguin ajudes per part de la Generalitat. No, no pot ser una Generalitat que està fent deixadesa de les seues funcions, no està exercint les seues competències i que el senyor Mazón no està fent absolutament res per a que així siga, no? També està de braços creuats, ha deixat esta conselleria totalment en mans de Vox perquè no li importa quina deriva porta el nostre sector primari.
I el poble de Vilafamés celebra un Sant Miquel massiu després de les clàssiques parades en punts com la Cova Santa, la Pedra Santana o la Capelleta de Sant Miquel. L'expedició de centenar de persones va arribar a Sant Miquel. Allí, veïns i veïnes i també visitants van replegar la tradicional fogasseta i en tornar de l'ermita els xiquets i xiquetes de la catequesis van recitar lloes a Sant Miquel amb els vestits tradicionals. També per la nit va ser el torn de la emotiva processó de la trobada, amb ese silenci característic que es guarda davant de la roca grossa i més lloes també al patró. La romeria i visita a Sant Miquel és el dia central de la programació organitzada per a berenar al patró local, pel qual fa el cap de setmana els actes taurins, amb una embolada de divendres, van encetar tot un seguit d'actes que el dissabte va continuar al matí i a la vesprada amb bous, vaques i una desencaixonada de bou ferestec que fou embolat per la nit. Avui dilluns se posarà el punt i final a les celebracions amb espectacles taurins durant tota la jornada i també al matí. A partir de les 10 s'ha organitzat un tast de vi tradicional. I el convidat d'honor de la setge rompuda de l'hora d'Almassora serà enguany l'entrenador del Villarreal Club de Futbol, Marcelino García Toral, segons ha anunciat el president de Tambors de Passió, Damián Aguilella. En roda de premsa al costat de l'alcaldessa d'Almassora, Maria Tormo, i el regidor de Cultura, Vicente Blai Casino. Sens dubte, este és un dels actes centrals de la Setmana Santa d'Almassora, declarada festa d'interès turístic provincial, que tindrà lloc el dijous sant 28 de març a les 12 de la nit en la plaça Major. Ha remarcat Aguilella que Marcelino encarna els valors que sempre busquen en Tambors de Passió, com el sacrifici, l'esforç, la constància, el compromís, el treball en equip, la perseverança i l'orgull de defendre el nostre. I Borriana ha celebrat l'homenatge de Salvador Boix en la plaça Major de Borriana. Així doncs, per unanimitat del conjunt de les comissions falleres, s'ha realitzat l'homenatge a Salvador Boix, qui ha rebut esta menció per la seva dedicació i compromís amb el desenvolupament de les falles de Borriana. A més, a motiu de dotar de major importància a l'esforç que realitzen els fallers per mantindre esta festa i treballar per ella, s'ha creat l'acte que ha succeït a l'homenatge faller, en el qual s'ha fet lliurament de les màximes recompenses de Borriana i de València i els fallers d'honors de les diferents comissions a les reines falleres. I ahir en la ciutat de Vila-real, en la missa d'acció de gràcies oficiada per el bisbe Casimiro López Llorente a motiu del 50 aniversari de la Junta Central de Setmana Santa, també en l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, ha lliurat un reconeixement a la presidenta de la Junta Central, Carmina Arrufat, en agraïment a la tasca que aquesta entitat ha realitzat al llarg d'aquest mig segle per a mantenir i impulsar la Setmana Santa de Vila-real, declarada d'interès turístic autonòmic. Precisament per aquesta labor, la Junta Central rebrà enguany la medalla d'or de la ciutat. Maybe I am somebody.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa. Además, llévate una Smart TV gratis al contratar.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Acércate a tu tienda Orange Carrefour Villarreal. Orange.
Va, on quedem. On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos. Con amplio tallaje, desde la talla 34 a la 48, para hombre y mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en la calle Maradeu de Gracia 3, frente a la Plaza Vallarri. Canem, tu tienda de moda en Villarreal.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Centro Varilux Especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Luis Cabedo, molt bon dia. Quina sorpresa. Això ens sona a tot el món, bueno, a tot el món que ja tenim una edat.
Pues sí, no, però sobretot estarà tot el món, menos escoltamos en blanc i negre, segurament, no? Sí, m'ha vingut gràcia, m'ha fet gràcia la careta que fica, no? Perquè, vull dir, lo vull dir, estem situant a una dècada dels 50, que la mitjana d'edat d'aquella edat pues, són uns 75, el que tindrà 80 i el que tindrà 69, I anem a parlar de les cançons que molta gent a mi no coneix, la canció que se cantava en Espanya, arreu de, o sea, en espanyol, que més s'escoltava arreu del món en el seu any que va néixer, que a mi molts ho tenen com a curiositat. Mira, l'any que vaig néixer esta era la cançó que jo escoltava. També ens ficarem en situació de lo que ocurria en Villarreal en aquella dècada, a Castelló, a la província
de Castelló.
I alguna anècdota d'Espanya, també.
Seguint el fil el festival d'Eurovisió, que la setmana passada van parlar de les cançons dels anys 40. Bueno, pues enguany, perdó,
avui
mon anem a les cançons dels 50.
Sí, els anys 50. Sí que és veritat que no té un trasfondo, a lo millor que desconeixíem tant com les del 40, que les del any 40 n'hi ha algunes cançons que mos van deixar, almenys a mi, conforme anava coneixent el tema, sorprès. Sí que és veritat que el tema Eurovisió tornarà a estar unit a la dècada dels 60, que és quan té més repercussió. Això ja és una avançadilla per lo de la setmana que ve. En Rafael, Julio Iglesias, no? Sí. Que es va dur a l'estrellato mundial, no? I que la cançó en espanyol i sentida en castellà s'escoltarà encara més, per tinguera la gent per curiositat per conèixer el nostre idioma.
Pues anem a ello.
Vale, pues sí, Susana. En la dècada dels 50 ocupava Villarreal, en aquells anys, ocupava la desena posició entre les 20 ciutats valencianes més importants per el número d'habitants. Per davant se trobaven les capitals provincials i les ciutats industrials. També la indústria taulellera començava a ocupar tota la plana, el que va fer que fos el principal factor d'atracció dels immigrants que vingueren de diferents regions espanyoles, principalment d'Andalusia i Aragó. Els anys 50 va ser una dècada d'un gran augment en la natalitat, un gran reflex de la milloria de les condicions econòmiques. Estem parlant de la dècada anterior, venia la postguerra, la misèria, la fam, la cançó de la vaca lechera, que tots volien la vaca, te'n recordes? Pues ja passava que tots ja anaven ja, pues, treballant, prosperitat, i això comportava, pues, l'augment de la natalitat. I algunes de les efemèrides que van ocórrer en la nostra població i província en aquella dècada van ser, pues, la visita del jefe de l'Estat per aquell entonces, Francisco Franco, en l'any 58, que va vindre a venerar el sepulcre de Sant Pasqual. També en la dècada dels anys 50 també se van ampliar els centres d'ensenyament bàsic que van contribuir a estendre l'ensenyament elemental als xiquets de la nostra vila, com per exemple va ser el col·legi públic Pio XII, que obriria les portes a l'any 1959, i el col·legi de les Carmelites, que ho va fer a l'any 1952. El Pont Nou, que va ser construït entre els anys 1784 i 1790, va ser objectiu d'una modificació important, ja que el pla de modernització de carreteres de l'any 52-53 va fer que s'ampliara en 9 metres i mig, medides que arriben fins avui en dia. També contate que en aquella dècada en Espanya es començaven el regrés de totes les embajades que van fugir quan a la guerra. Tot també el gran acord que va haver entre Estats Units, tant econòmic com militar, en la qual, pues, van obrir les portes a que el resto del món tornara a la península. I un dato que a lo millor molta gent desconeix, i va ser els xiquets de la Guerra Civil a Castelló.
Vaja.
Perquè va posar en context, ficat en context als oients, en la dècada anterior el govern republicà, per sí. tal d'allunyar a la infància dels horrors de la guerra, va organitzar diferents campanyes d'evacuació a l'estranger a partir de l'any 1937. I la Unió Soviètica perdó, va ser un dels països que els xiquets van tindre com a un destí. Acabada la Guerra Civil, la tornada a Espanya dels xiquets deportats, especialment els que eren de la Unió Soviètica, seguia considerant-se per el règim franquista un objectiu polític a perseguir. Després de la mort de Stalin a l'any 1953, s'inicia un període de deshielo relatiu a les relacions del règim franquista amb la Unió Soviètica. I en 1957 es produeix l'acord per el retorn dels xiquets que desitjaren a Espanya. El 21 de gener de l'any 1957, això d'ací 4 dies, se pot dir que fa efemèrides, com a part d'un acord entre els dos estats amb el concurs de la Creu Roja dels dos països, el vaixell soviètic Crimea arribava al port de Castelló de la Plana amb 400-200 espanyols a bord. entre aquest any i el següent, arribarien a Espanya prop de la meitat dels joves enviats a la Unió Soviètica. Però
això és per a posar-nos en context de la
dècada.
Situació que teníem i per què aquestes cançons es van posar de moda. Tenien que situar-nos en aquest moment en què on se menjava la gent, què era el que estava passant al seu voltant. Perquè és veritat que això té a veure. Per exemple, la cançó que va ara a Eurovisió té molt a veure en la franja, o sigui, en la gran quantitat de dones que n'hi ha d'aquesta franja d'edat que s'identifiquen en la música, o sigui, en el text de la lletra zorra.
Sí.
Clar, per això ens posem en context, no?
Sí, sí. I per això, en el món musical, Susana, que és el tema que tratem avui, per aquells anys 50, el convent dels pares franciscans a l'Raval del Carme disponia d'una sala d'actes, amb el seu escenari improvisat on se van representar obres musicals i així com actuacions de cantants i de música ligera. Un altre dels escenaris habilitats en estiu per aquella dècada per la música i el ball, així a Vila-real, va ser el Cine Caserío, situat en l'antiga avinguda Francesc Tàrrega.
Que sol sonar a la meitat de la gent que està escoltant-nos a xino.
Sí, però els pares d'estos oients segurament es han retornat al temps de la seva felicitat. I la cançó més escoltada, Susana, als anys 50 i la que estrenaria la llista d'esta dècada va ser la cançó Tres veces guapa. Ai. Que per sort se m'ha... Ara la buscarem perquè ha sigut un desliz meu. Saps què passa? Que això... Que
era de Jorge Sepúlveda.
Sí, 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 que va ser la cançó en
més
espanyol,
escoltada del 50.
Del 50 arreu del món i en lletra en espanyol.
Era un paso doble.
Sí, sí. Que en el seu dia va estrenar el santanderí Jorge Sepúlveda, que tenia la peculiaritat de tenir una veu tremolosa. Va ser el primer d'una incansable llista que amb els anys ha estat interpretada milers de vegades per centenars de bandes de música. Per no parlar de la Tuna, que la va portar al seu repertori impepinablement per donar les serenades al més esperava. El creador d'esta cançó va ser Vicente María Bas, el qual era membre d'una distinguida família d'Alacant, els Bas, que entre altres coses van ser els que van vendre els seus edificis de l'esplanada d'Alacant per edificar el casino de la ciutat. I esta és la cançó.
Escoltar-la.
Es mimosa, tu gracia chispera. Estás tan soberbia y hermosa que luces airosa tu sal postinera. Cuando me miras morena de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me robas la calma con gracia chulapa. Y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa.
Tú también te encantas, guapa, Susana.
Pues sí, y además no... bueno, entre otras cosas porque los han pagado, no lo han cantado.
Bueno, eso se diu.
Però que cançó més bonico, més bonica. Quin piropo més bonico.
Però una bona vida que te diuen guapa.
Hombre, i que te ho diuen no una vega, no. Tres vegades guapa.
Pensa que hi ha alguna sorda. Va que s'entén bé. Bueno, pues en l'any 51 ja tornem a un jove Antonio Molina en la seva cançó El Macetero. I se feia en la primera posició de la cançó més escoltada en aquell any.
El macetero. Abrir niña los balcones, que ya digo el macetero, con mi pregón candunguero, encandido pudazones.
Ojo, que tot el món volia imitar esta veueta que tenia este home tan peculiar i tan particular i qui arribava a fer això, eh?
Mare, jo crec que quasi te diria que ningú, eh? El Macetero va ser composta per el compositor granadí José María Legaza, el qual va ser el descubridor, mentor i professor de cant d'Antonio Molina. Va ser la primera cançó gravada per el cantant a l'any 1951 baix el sello La Voz del Seu Amo. Aquell mateix any i el següent van gravar 5 cançons més que van començar a escoltar-se amb insistència en les cadenes de ràdio de l'època. Antonio tenia només 22 anys quan va gravar esta cançó, cuya veu tenia una inimitable estil vocal.
Clar.
Molina va aconseguir aquell any cautivar a l'Espanya de la dècada dels 50. Per cert, Susana, el macetero és un ofici que entra en aquesta categoria dels que s'exercicen exclusivament de forma ambulant, visitant el client. Tinc que confessar-te, Susana, que ni sabia que existia aquesta professió.
No, ni jo tampoc, eh?
De fet, no menys tenim notícies d'aquest ofici per Antonio Molina. Vamos, gràcies a Antonio Molina, mos hem enterat de que... Nosaltres coneixem a l'afilador, en tot cas, de la ambulant, me referís, no?
Sí, sí, però en este cas diu que visitava al client personalment, és dir, lo que ara seria un comercial.
Comercial, diu, aquí tengo unas hortensias, o tengo esto...
¿Y con cantaría lo del macetero? El comercial... No sé.
Sí, tinguera que cantar a cada un, no vull pensar jo a última hora com acabaria. Passem ja a l'any 1952 en una altra cançó que segurament molts oients segurs que la coneixen, que és 12 cascabeles.
Caballo por la carretera, un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. La carreta que va adelante, mi campanilla lleva sonando hasta la rueda.
Pues esta cançó, que va ser estrenada i cantada per Tomàs d'Antequera, que és el que acabem d'escoltar, a l'any 1952, però possiblement la versió més popular és la de Joselito. No anem a
callar. Hombre.
Que la interpreta en la seva pel·lícula Escolta la meua cançó, de l'any 1958. També va ser interpretada per Antonio Amaya, Luis Mariano, Angelillo, Emilio El Moro, Micaela i Manolo Escobar. El senzill va ser el més venut a les llistes de l'èxit d'Espanya d'aquell any. Esta cançó, per cert, la va crear Ricardo Freire González, nascut un 10 de gener de l'any 1928 a Santos de São Paulo, Brasil.
Uh-huh.
Era un fill de gallecs. Freire era compositor i pianista i va ser l'autor de centenars de revistes musicals i cançons tan cèlebres com 12 cascabeles. Als 5 anys va arribar a Espanya i va residir a Galícia, però a finals de la Guerra Civil es va traslladar amb els seus pares a Madrid, on va iniciar els estudis musicals als 9 anys al Reial Conservatori, mentre treballava com a botones al restaurant Riego per a costejar els seus estudis. I ara, pues, passem a l'any 53. I així ja coneixem a la faraona.
Clar, és que esta és una de les meues favorites.
Que se diu Ai, pena, penita, de Lola Flores.
Noche negra, lo mismo gustado con un cuchillito de luna lunera, cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Pena, pena, pena de mi corazón.
Faraona.
La Faraona. Ay, pena, penita, pena es una película musical hispano-mexicana de l'any 1953 y protagonizada por la artista Lola Flores. Esta película desmarca en el contrato que va a signar en el año 1951 el productor Cesario González, propietario de Suevia Films, amb Lola Flores, per fer diverses pel·lícules dirigides al mercat espanyol i mexicà. Ay, pena, penita, pena va ser la primera dels nous musicals que va interpretar l'artista de Jerez a Mèxic entre els anys 53 i 64 i una de les més exitoses d'aquelles produccions. Per a interessar el públic mexicà d'altres països als quals també els pertanyia arribar. Al repartiment s'incluïa a banda de Lola Flores a Luis Aguilar, que era una gran estrella de la música mexicana, i també un altre actor molt popular en este país com és Antoni Badú. La pel·lícula gira entorn del paper que interpreta Lola Flores, caracteritzada per la seva procedència andalusa, denotant a la parla, les vestimenta i els adors que lluís, igual que succeeix en altres musicals folclòrics d'aquells anys en què el cinema folclòric va destacar. I ara una altra folclòrica més valenciana, esta en este cas, l'any 1954, mos cantava la cançó En tierra extraña, la Concha Piquer.
A contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña, qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España. Por ella brindamos todos y fue el fin.
Es que cada cosa que canta es posa els pèls de punta, almenys a mi, eh?
Te fiques a escoltar la lletra, que no, la veritat que moltes vegades sentim però no escoltem, no? I ara, o bé perquè portaves cascos o algo, m'ha parat d'escoltar-la i tinc que reconèixer que se m'ha ficat la pell de gallina, no?
Sí, jo crec que jo sí l'escoltava, però sentir-la la sentida avui.
Sí, sí, molt bé, jo també. I jo sí, sí, és... Diu, ara m'ha recreat escoltant
la lletra. I que bé senta, no? El vi sí, en, quan no estàs... Imagina't un tros de pernil o un tros de formatge o una taronja.
Sí, sí, sí. Algo que mos recorda la nostra vivença en la nostra terra, no?
Uf.
Pues En tierra extraña és un paso doble composat l'any 1927 per el valencià Manuel Penella, per la cantant Conchita Piquer. La lletra relata, com haveu escoltat, una celebració de la nit de Nadal d'un grup de ciutadans espanyols a la ciutat de Nova York durant la vigència de la denominada Llei Seca. Es descriu com són capaços de burlar la prohibició mitjançant una receta que els permet adivinar, adquirir i ser vi espanyol a una farmàcia. Després del brindis i l'alegria pròpia de la festa, tots queden escoltant un paso doble espanyol que els sumís a la nostàlgia de la pàtria llunyana. El paso doble en qüestió, els acords del qual s'integren a este tema, com a colofó de Suspiros d'Espanya, composat a l'any 1903 per Antonio Álvarez Alonso. Segons algunes fonts, el relat es basa en fets reals esdevinguts, entre altres, per el mateix autor, la intèrpret durant la seva estada a la ciutat neoyorquesa a mitjans dels anys 20. Encara que sembla que va aconseguir adquirir no va servir, sinó salsaparrilla, que els va fer somiar, però amb la degustació del millor vi espanyol.
Ojo, que s'havia de comprar en la farmàcia, eh?
Sí, sí, imagina't, eh? I ara una altra cançó que segurament vagin despejant la cuina, que alguna se ficarà a ballar. Que és l'any 1955, Si vas a calar tallut.
Por ser amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud. En coplas se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer. Y el buen nombre de aquella maña yo tengo que defender. La Dolores de la copla me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que una copla la mató de vergüenza y sin sabores. Di que te lo pido yo.
Sí. Pues sí, y me ha pasado lo mismo que la otra canción. Yo la sentía pero no la escuchaba, ¿no? Pues el valencià Ramon Zarzoso va ser músic que va realitzar part de la seva activitat professional a l'Argentina, on va dirigir la seva pròpia orquestra. Entre les seues obres musicals hi ha Si vas a Calatayud, Paso Doble, la lletra de la qual és de Salvador Valverde i que va estrenar a l'Argentina a l'any 1944. O sigui, la cançó esta se va ser estrenada en l'Argentina antes que en Espanya. Però tinc que dir-te, Susana, que són molts els visitants que encara pregunten per la Dolores en arribar a Calatayud.
I els cau sí. Com allò, no?
Pues sí, perquè algunes persones grans del lloc continuen molestant-se amb la pregunta. Però la gran majoria assumeixen amb normalitat un dels elements més populars de Calatayud, la llegenda de la Dolores. La història de la Dolores es basa en una copla anònima que explica les aventures d'una jove honesta i caritativa que serveix en una fonda de Calatayud. Seduïda per un barber anomenat Melchor, és pretesa també per Patricio, un ric mercader, i per un sergent petulant anomenat Rojas. De la Dolores també s'enamora bojament el seminarista Lázaro, nebot de la mesonera.
Collins.
La història acaba amb l'amor del Melchor en rebre una punyalada del mans de Lázaro. Però resulta, Susana, que la ficció es baralla amb la realitat i aquesta respon a que la Dolores, de nom Maria dels Dolors Pentinador Narbion, va ser una dona sumament bella. Va néixer a Calatayud el 13 de maig de l'any 1819 i era d'una distingida família. Quan va morir la seva mare, li va deixar una quantiosa herència que el pare es va encarregar d'administrar. Després del cansament de la jove en l'any 1839, va començar les seues desgràcies. Van taular interminables litigis amb el seu pare per la herència materna.
M'ho he imaginat, eh?
I va portar una desordenada vida matrimonial, per la qual cosa va acabar en la misèria. I així és quan va eixir la copla popular. Dolores Peinador va morir a Madrid a l'agost de l'any 1894 i va ser enterrada al cementeri de l'Almudena. Tot això se pot saber gràcies a la faena d'investigació que ha permès conèixer la història d'esta desgraciada dona que va fer Antonio Sánchez Portero a la seva ciutat natal, que era Calatayud. Avui en dia se conserva el Mesón de la Dolores, abans conegut com la Posada de Sant Anton, i el Museu de la Dolores, on es recull el records de la vida de Dolores Peinador fins a convertir-se en llegenda.
Pues així li han fet el seu merescut homenatge.
Pues sí, veus? A vegades les cançons tenen la seva història, i en este cas m'ha deixat una miqueta sorpresa.